Ràdio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El cervell és, sens dubte, l'òrgan més complex del nostre cos. Ens permet fer un nombre increïble de funcions i tasques. I és que no només ens serveix per pensar, raonar o parlar, també per somiar, estimar o emocionar-nos. I ja sabeu que tenim una secció, el Penedès en xarxa, dedicada al nostre cervell, amb el Jordi Llong i la Lourdes Meronyo.
Doncs sí, Sílvia, ara és quan fem una ullada a la ment i la fem amb el nostre coach de referència, el Jordi Llong. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, molt bé, i espero que vosaltres també.
Doncs sí.
I gaudint de dies de pluja, dies de sol i, bueno, el que és el que s'acosta, que és la primavera.
Tal qual, sí, tal qual. A veure si aquest mes de març plou una mica,
sí,
més del
ja
que hem vist.
Bueno, està ja començant. Sí, ja sembla que en aquests dies hi ha hagut unes pluges. Bueno, a veure, sí, home, sí. Tard o d'hora sempre acaba plovent.
Exacte. Doncs, sempre. Escolta, avui seguim una línia, una mica la línia aquesta que anàvem parlant,
sí,
del cervell, de com ens hem de parlar, de la importància del que diem, però
sí,
el podem entrenar o no, el cervell?
Sí, discutiblement, sí. Mira, el cervell és un múscul més. I en la mesura en què entrenem els nostres músculs, milloren, no? Es tornen més forts, i el cervell igual. És veritat que no hi ha un gimnàs pel cervell, perquè ho puguis tu tirar de màquines, però sí, ho podem entrenar, i ho podem entrenar de moltes maneres. A mi m'agradaria, home, mira, aquest tema que em sembla superinteressant, m'agradaria començar dient que una vegada llegia, i és veritat, que nosaltres, el nostre món, no es torna... O sigui, nosaltres, el nostre món no es torna petit perquè ens fem vells. És més allà del revés. Nosaltres ens fem vells perquè el nostre món es torna petit. És a dir, quan comencem a fer poques coses, quan comencem a fer pocs exercicis, etc., el nostre món es va tornant petit. I això és producte, bàsicament, del cervell, que comença a disminuir la seva activitat i, per tant, tot el nostre cos també ho paga. Tant és, si tu em diguis, bueno, el cervell es pot entrenar? Podria dir, sí. Com s'entrena? Doncs pues fent, donant-li, envers com podem entrenar els nostres músculs, fent màquines en un gimnàs, amb ell, per exemple, l'hem de fer treballar. Per exemple, aprendre coses noves. No sé, estudiar idiomes, estudiar coses, història, fer-lo pensar, fer-lo treballar, fer que ell segueixi fent el seu sistema de magatzematge que sempre fa, de que quan jo prenc coses, pam, pam, ell les guarda, no? I es mou, i quan ja no, quan ens passem tota una tarda veient la televisió, sense faltar respecte a la televisió, que ja fa el que vol, no? Però que no fem cap tipus d'exercici, tot és visual, això l'adormila. I com més l'adormila, hi ha més àrees del cervell que no es mouen. I com menys es mouen, menys treballen. I com menys treballen, aviat, abans es moren. Sí? Per tant, per exemple, llegir, uau, un exercici brutal, sí, de veritat. Perquè no solament fas treballar moltes àrees del cervell, moltes. Les que et fan pensar, les que et fan imaginar, les creatives, la de l'esquerra, que és la lògica, la dreta, que és la creativa. Bueno, fas treballar una pila, no? No sé, rompecabezas, per exemple, trencaclosques, que diem en català.
Sí.
Clar, tot allò que et faci pensar, tot allò que et faci crear un esforç pel cervell, és molt bo, és una manera de treballar. L'has de desafiar, la teva ment, desafia el teu cervell, desafia'l a crear coses noves, a pensar, a que s'estruti, I tot això, Lourdes, és una gran manera d'entrenar-lo.
Quina, a partir de certa edat, o és bo entrenar-lo sempre?
Sempre, sempre. El que passa és que a partir de certa edat ell comença a tenir allò que tots tenim, no? Que saps aquella edat que dius el del si no fos, eh? Tinc de conya, si no fos que.
Eh? Ja.
Mira, hi ha unes dades molt interessants que diu que a partir dels 60 anys començant a perdre un 1,5, un 1,5 de memòria per any, sí?
Uh-huh.
Jo crec que tot es passa, jo que ja en tinc 65, doncs moltes vegades, de vegades vull recordar alguna cosa i llavors ho acabo recordant, eh? Però de moment, ostres, aquella, no surt aquella paraula, bueno, perquè comença a perdre. I és veritat que et diuen que si tu fas exercici o treballes el cervell basat en llegir, fer el tronc trencaclosques, estudiar, el que sigui, o caminar, que és molt sa, exercici, l'exercici del cervell és molt bo, i ara t'explicaré per què,
uh-huh.
Aquest percentatge passa a ser d'un 1 o per sota de l'1%. És a dir, és irremediable que el desgast de la vida faci que el nostre cervell es faci vell, sí? Uh-huh. Però a partir de certa edat el que fa és que ho redueix de manera dràstica. Ara bé, per què et dic que tota la vida? Perquè si tu crees aquests hàbits, ja no t'hi hauràs de posar que siguis gran. Ja tindràs aquests hàbits, ja te sentaràs a llegir, ja te sentaràs a llegir, a fer crucigrames. Crucigrames és un exercici brutal per al cervell.
O el sudokus també o no?
Eh?
El sudokus també.
També. Brutals, t'ho dic en sèrio, brutals. Això i l'exercici, amb això i l'exercici, ja estaríem treballant els ulls del nostre cervell. Però per què? Perquè tu quan fas un sudoku o fas un crucigrama, l'estàs obligant a buscar. Mm-hmm. I estàs dient, busca'm quina paraula és aquesta, busca'm dos i dos mil, busca'm... Saps el que dic?
Clar.
I ell té que treballar, necessita fer aquest exercici. Quan tu camines, ell s'elimina una quantitat de neurotransmissors brutals. Quan tu camines, allò que diuen, caminar mitja hora o una hora al dia és boníssim, eh?
Mm-hmm.
Perquè quan tu camines, ell libera una pila de neurotransmissors. Però és que, a més, el cervell està pendent de que no caiguis, per on trepitges, per on passes, com corres, el semàfor està... I la tenim amb una activitat brutal. Si tu te sentes en un sofà a escoltar la ràdio, que és saníssim durant un rato, o veient la tele tota la tarda sense moure, el que està fent el teu cervell és adormir-se.
Desconnectar, no?
I llavors entrem en aquelles fases que els passa a la gent gran, sobretot, que els entra son, que dormen molt,
sí.
I a poc a poc tot es va tornant petit, el món es va tornant petit, i cada vegada la teva estància és més reduïda perquè el teu cervell cada vegada treballa menys. Però tu, això no estem parlant de gent gran, eh? Això uh-huh. és... No sé.
A tots els nivells.
Sí, estem molt, no? Ha sortit molt el debat dels mòbils, les criatures, sí. etc. Clar, tot això que t'ho donen mastegar, tot això que tu veus vídeos, pots estar 6 hores veient vídeos,
sí.
va treballar una part del cervell molt petita. Perquè en la imaginació ja no entra... La part dreta del cervell no entra en joc, sí? Tot allò de vigila, per on passa, no sé què, allò que fèiem quan jugàvem, pensar en saltar, pensar amb els amics, tot allò no existeix. Estem només encarats a un vídeo. I això és la part perillosa del jovent d'aquest uh-huh. dia, que parlem dels mòbils, etc. Són bons, clar que sí, però com tot, amb abús, no. Per tant, el cervell el que necessita és activitat. Activitat i recorretis. Reta'l. L'has de retar. Uh-huh. Si tu el retes, ell buscarà noves maneres de fer. De fet, hi ha molta gent ara que, no, que quan estudiem idiomes,
sí.
fer pàdel. No sé, jo sé que tu ets una gran jugadora de pàdel.
Home, gran no, però que jugo sí.
És una molt bona, però imagina't, tu en aquell... Tu ara para't a pensar per un segon. Quina activitat té el teu cervell mentre tu jugues a pàdel?
Concentració ostres, absoluta.
M'haig de moure. Ostres, que em va per la dreta, per l'esquerra, canso, que no caiguis. El cervell està processant una quantitat d'informació brutal, amb la qual el múscul s'està treballant, s'està generant, està movent-se. Eh? Per tant, tot allò que ens obliga a moure, jo, si algú em digués, dona'm una recomanació, diria, mira, primer de tot, sobretot, exercici. Però quan parlem d'exercici, no estem parlant que et compris un traje d'aquests de córrer i unes bambes per partir el rècord del món, que va gent equipada. Dius, sí, avui en dia ja, si no corres ets una espècie de bitxo raro. No? Diuen, tu no corres pel carrer? Jo no. Jo vaig caminant. No.
I gràcies.
No? Sí, però caminar. Jo m'obligo cada dia entre 3/4 i 1 hora, cada dia. Cada dia t'ho dic en sèrio. Però caminar, no cal caminar a un ritme. A veure, caminar a un bon ritme, si vas caminant de botigues i vas parant cada 3 metres i llavors te sents congelat. Però a caminar ja en tens prou, perquè el teu cervell treballa molt. Perquè no és que treballi perquè tu camines, treballa perquè ell compleix unes funcions des d'aquest lleves, que és la de mantenir-te viu, estalviar energia, veure quanta energia et queda, llibera neurotransmissors que el teu cos necessita. Si tu no el fas treballar, no ho fa. És de fàcil. Mira, si parles amb gent que no camina o no es mou, no? Et diu, és que com menys faig, més cansat estic. Clar, és que sí, és que funciona així.
Entres en un bucle, no?
Sí, clar, és que com que el teu cervell no liberes dels neurotransmissors, dopamina, etc, que tu necessites, cada dia estàs més cansat. I, efectivament, i més mandra et fa sortir, i més, que és el que passa quan anem envellint, sí? Per això, quan els metges et diuen a la gent gran, té que sortir, té que caminar, té que moure's, té que veure món, perquè si no, et vas creant un bucle, i el teu món es va fent petit, i el teu cos es va consumint, perquè hi ha una pila de neurotransmissors i cèl·lules que no treballen, de neurones que no treballen, clar. I moren. Neurones ja moren de per si, Però, clar, si no les actives, moren moltes més. I a mesura que va passant això, el teu cos es va envellint. No? Per tant, jo diria, entrenar el cervell, clar, feu qualsevol primer, exercici, segur. Segon, llegir. I quan dic llegir, m'és igual sudokus, m'és igual un llibre, perquè un llibre et desperta una pila de coses, no? Quan estàs llegint, estàs imaginant, estàs vivint, estàs vibrant, et venen ganes de plorar, ganes de riure, ganes de matar algú, és igual.
Del que sigui.
Sí, que sigui, però t'entren sensacions, vale? I les sensacions i les emocions, no oblidem que sempre diem, i la gent no tenim que oblidar, que som energia i emoció. Energia i emoció. Són les dues coses. I si aquestes coses les agotem perquè no les practiquem i no les fem treballar, no anem pel pedregar. I una cosa molt important, i que si vols ho podem abordar també en el següent programa, per no allargar-nos massa amb això, és un son adequat. O sigui, quan dormim, dormir bé. El cervell, quan dormim, també s'entrena bé. I si vols, al següent programa entrarem a les fases del son, l'important que és cada fase, etc. Però de moment et diria que aprendre... Mira, cada vegada que tu aprens alguna cosa nou, al teu cervell li dones una feina de nassos. És com quan tu tens una biblioteca plena, sí? I t'entra algú amb un llibre nou. I diu, mira... Sí. I tu dius, uah... Hòstia, quina feinada ara, no? Entre milers de llibres que tinc, perquè, esclar, el nostre cervell té milions de coses emmagatzemades. I dius, hòstia, i ara em te'l poso. I amb aquest llibre és de no sé què. Vaig aquí, vaig agafar l'escala, vaig a fer posto a posar-lo. Vaig a posar-lo a la biblioteca, a la secció A.23. Però el cervell és igual. Cada vegada que tu ensenyes alguna cosa nou, ell té que emmagatzemar-lo, té que guardar en el baúl dels seus records, en moments perquè ell el tingui a mà, té que estar en un lloc on ell el trobi quan tu necessitis nombrar-lo. Sí? Per tant, l'estàs fent treballar. I per últim, m'agradaria dir també una cosa de les més importants. Vale? Exercici, fer activitat mental, és a dir, llegir, sudokus... trencaclosques és igual, Lourdes, és igual, i una alimentació saludable. Això també és molt important, que de vegades ho oblidem. Tot i perquè consumir una dieta equilibrada de fruita, etc, que porti en el cervell coses que a ells són sanes, també va molt bé. Però també és que la dieta equilibrada també t'ajuda a fer exercici, perquè et dona ànim per fer exercici. Clar. Si tu menges moltes grasses, etc, que et donen somnolència, t'acabes convertint en algú que és un objecte passiu, que té, això, que vas acumulant grasses, cada vegada tens menys ganes de fer exercici, cada vegada surts menys, i per tant entres una altra vegada en bucle. Per exemple, un dels aliments que s'alimenten, que es recomanen molt, per exemple, són les anous, per exemple, les semilles, les ciments, vale? Que ajuden molt a la funció cerebral. La fruita ajuda molt a la funció cerebral. bueno, tot allò que sigui sa, no? Els aliments grassos, com l'omega 3, per exemple, sí? Mm-hmm. També. Tot això ho hem de cuidar. No vol dir, de veritat, jo no sóc un fundamentalista, no vol dir que no puguem menjar altres coses. No vol dir que no puguem fotre un entrecot d'aquests, un ternasco d'aquests de carn roja, que té mala fama, no? Mm-hmm. Clar que no. El que et diu és, uau, cuida, no? Fes, si avui n'has menjat, digues que demà, una bona amanida, una bona senous, una bona formatge, una bona, vale? Perquè tot ruli, no? Per tant, ja tenim tres elements que són molt importants. És, fes exercici, camina, juga al pàdel, el que tu vegis que t'ajuda. Caminar n'hi ha prou. Ja, cada vegada hi ha més metges que diuen que t'oblidis, que caminar entre mitja hora i una hora cada dia n'hi ha més que suficient perquè el teu cos estigui sa, que funcioni. Val? Mm-hmm. La cosa és, m'agrada córrer, doncs córrer, m'agrada jugar al pàdel, doncs escolta, m'agrada cada diumenge agafar la bicicleta i després parar i fotre'm un plat de callos allà en un parc d'aquests de... Bueno, per menys de tot, però vés a bicicleta. Perquè sí, no?
Clar.
O sigui que...
Important tot el que estàs dient, perquè moltes vegades és com... Ah, que pesats, no?, el que diuen, però té tot el sentit del món amb el que estàs explicant.
Sí, sí. No, és que és així. I després repeteixo, ja si vols el programa que entrarem en profunditat, però després d'aquestes tres coses és... Tinguem el som adequat. Dormim les hores que tinguem que dormir. Dormir no és una pèrdua de temps. Quan dormim, el cos es regenera i el cervell encara molt més. I repeteixo, mira, tenim, si vols en parlem el pròxim programa, de les 4 o 5 fases que hi ha del som. Mm-hmm. Però aquest l'hem d'afegir, perquè si, imagina't, fem una vida insana, fem sedentarisme a casa, i llavors a les nits anem a dormir a les 3 i dormim anem desacompassats, o el nostre cos és com un cotxe, que tu el forces i que canvies quan has de canviar, etcètera, etcètera. Tard o d'hora alguna viela et petarà. I això ho hem de tenir claríssim. Funciona així. Per tant, vale? És, al final és molt senzill. Després l'exercici, el que tu vulguis. Desperta el teu cervell basat en reptes, repte'l, fes un sudoku, fes un solitari, pensa, fes que ell tingui que pensar, que ell tingui que amagatzemar. Aprèn coses noves, si pots, cada dia una, perquè ell tindrà que treballar per veure on la posa i recordar-la i tindrà que alliberar una pila de neurotransmissors. Mm-hmm. Fes una dieta adequada. No abusis de coses que no són sanes i tira per les coses sanes, sí? Mm-hmm. I tingues un bon descans. I és una gran manera de crear un gimnàs a casa. Et crees el teu propi gimnàs i el teu cervell sempre funcionarà com un cotxe... que surt de fàbrica, ho dic de veritat, eh? Uh-huh. No podem evitar el desgast de la vida. Això no podem evitar, de veritat, no podem. No diguem, oh, és que abans no fèiem mal res, evidentment, però és que abans no tenia clar que tens ara. Però si podem crear hàbits saludables des de joves, els nostres fills també, no tot el que sentim és aplicable a la gent gran, és, si jo tinc fills, doncs, habitua'ls a això, perquè una vegada has creat l'hàbit, els teus hàbits marquen la teva vida. Si tu tens bons hàbits, la teva vida serà bona. Si tens mals hàbits, serà dolenta. No. Funciona així. Funciona així. Si ara, per exemple, està de moda, no? Fumar, no fumar... Bueno, si al final no importa... El que importa és tot el que li sumes de dolent. Fumar és dolent. Això ja ho sabem. Clar. Ara, si tu fas 3 cigarros al dia o 4, però fas exercici, tens una alimentació sana, el teu risc disminueix molt. Si després de tots els cigarrets, millor. Saps?
Clar.
Però al final és... No caiguem amb, no, jo fumo 3 o 4, però després em foto 2 cerveses, jo m'agrada passar la tarda a la tele. Bueno, llavors ja dic, bueno, doncs que aquí ja estàs en un segle d'hàbits que no són saludables. Són dolents tots, no?
Com els pots introduir mica en mica que no sigui una càrrega i que no lluiti el teu cervell?
Doncs com tots els hàbits, mira, s'ha parlat molt de que un hàbit és una cosa que fas durant 21 dies seguits. És
correcte.
És mentida. Sí, no funciona així. Va, t'ho dic perquè, home, tots hem anat, no? Un dels hàbits que costa més és dir, vaig al gimnàs, sí. I tu, si vas 13 dies al gimnàs refunfunyant, i dic, vaja merda, al gimnàs, com que és anar 15 dies, perquè després ja serà iupi! I arribo al 15 i ni iupi ni res, ja no vas. No ha funcionat, no? No, l'hàbit es crea basat en... està molt relacionat amb l'àrea de recompensa del cervell. És tot allò que el cervell entén que li és útil, encara que al principi no li agradi. Però si al final entén que si li és útil... Per exemple, si tu vas al gimnàs i quan surts del gimnàs no intentes pensar en quina putada, m'he hagut d'aixecar, he hagut de venir... Però bueno, d'aquí 15 dies ja... No, no. Què he fet de bo? Uau, he estat bé, he estat a gust, i ja que he invertit un temps. Però bueno, i vas adaptant, i el cervell va adaptant que allò li agrada, caminar, perquè tinc un paisatge vist, que bé m'hi sentit, que bé he dormit aquesta nit perquè he caminat. Saps el que he dit? I el cervell va entenent que allò és bo per ell, i ell ho adquireix com un hàbit. I ell t'ho demanarà.
Vale.
T'ho demanarà. Per tant, no es tracta d'anar 15 dies a regañadientes a caminar. Es tracta d'anar 15 dies i intentar gaudir d'allò que estàs fent. Et canses? Sí, però cada dia et cansaràs menys i el que vas pensar és que quan arribo a casa, que bé, no? Sopo, tinc gana, faig un bon sopar, dormo molt bé, que abans em costava... Bueno, doncs el cervell va entenent que uau, allò és bo per tu, per tant, ho agafarà com un hàbit i ell serà el que t'ho demani.
Clar.
Es tracta d'intentar gaudir d'allò que fas. Si no has llegit mai, intenta llegir i treure'n el bo, el placenter. No es tracta de dir, que avui m'haig de llegir 10 pàgines, vaya jugada que m'han fotut. No, home, no. No seràs mai un lector. Intenta gaudir d'aquell moment, busca un moment que sigui plaer, que tinguis... Bueno, que tinguis... No? Diu, oh, que bé que estic ara, no? Vinga, mira que bé, vaig a preparar-me alguna cosa per beure, un cafè, per exemple, i vaig a llegir. Bueno, i això el cervell ho va entenent com algo, a la seva àrea de recompensa ho grava, com algo que li funciona. I t'ho crea, t'ho converteix en un hàbit. I per això, no sé, la gent que fa esport, la gent que va a al gimnàs, et diu, és que ja el dia que no vaig no em sento bé. Bueno, clar, perquè el cervell ja ha entès que allò és bo per tu.
I que s'ho passa bé.
L'has fet entendre tu, no perquè has renegat tot el dia. La merda està aquí. Bueno, doncs
aleshores, deixa-ho, no facis.
Buscaràs excuses i avui fa fred i em quedo a casa.
Clar. Clar. Això passa molt quan anem als gimnasos.
Sí, sí.
Però bueno.
Sí, però perquè nosaltres mateixos pensem, ara anar a pàdel. No, a quina hora vas tu, pàdel? Que sé que ets una...
A quarts de 9 de la nit.
Clar, imagina, no? I, bueno, ara a quarts de 9, amb el bé que estaria jo aquí al sofà, sí, veient la tele,
un
bocata, i ja has d'anar a pàdel. Queda't a casa.
Clar. No, no, i el punt bo que té el pàdel és que no pots deixar penjades a les teves companyes o companys, és a dir, estàs obligadíssim. Jordi, ho deixem per aquí. La pròxima vegada en parlem del tema de la son, importantíssim, les fases.
Sí, per t'ho dir perquè sí, per mi ens vindrà bé, perquè també veurem una mica com el cervell també l'ajudem a l'hora de descansar.
Perfecte. Doncs, Jordi, fins d'aquí un mes.
Vinga, gràcies. Foto per tots, adéu, adéu.
Penedès en xarxa.
Som The Beatles, posant el final des de l'àlbum Abbey Road. Nosaltres no posarem un final definitiu, sinó un punt i seguit, perquè ara de seguida arriba el flash de notícies de 11:45 i darrere encara hi posarem la tot volum abans d'acomiadar-nos a 12:00.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia de nou. Encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Vilafranca activarà a partir del dimarts 2 d'abril dues zones taronja d'estacionament. Serà concretament als aparcaments del cementiri, a la cruïlla del carrer Guardiola, amb el balcó de les Clotes, amb unes 40 places, i a l'aparcament sobre la Llosa de la Via, amb accés des del carrer Camp del Sallarot, amb unes 75 places. Seguint una de les mesures previstes en el Pla de Mobilitat Urbana de Vilafranca, a partir del 2 d'abril l'Ajuntament activarà en aquestes dues zones d'aparcament l'anomenada zona taronja per estades de mitjana i llarga durada. Aquesta nova regulació abastarà de dilluns a dissabte de 8 del matí a 8 del vespre i permetrà l'estacionament fins a 12 hores. Aparcar fins a 5 hores el cost serà de 3 euros i més enllà de 5 hores i fins a 12, el preu serà de 5 euros. No obstant, per les estades de curta durada, inferiors a 90 minuts, l'estacionament serà gratuït. En tots els casos, caurà treure tiquet obligatori mitjançant parquímetre o aplicació mòbil Blinkai. L'objectiu d'aquesta nova regulació és afavorir la rotació de vehicles en dues zones molt properes al centre i a diversos equipaments públics de la vila. Sant Sadurní aplica avui tractament fitosanitari a l'arbrat urbà. Entre les 10 de la nit d'avui i les 6 de la matinada de demà es duran a terme treballs de tractament fitosanitari a les espècies arbòries de palmeres que es troben en diversos carrers, parcs i jardins de Sant Sadurní contra la plaga del morrut de la palmera. Tot i que la tècnica aplica productes de baixa classificació nociva, es recomana als veïns i veïnes mantenir-se apartat i no transitar a prop de la màquina aplicadora mentre es realitza el servei i retirar aliments i roba de terrasses o balcons durant el tractament. L'actuació es concentrarà principalment al barri Vilarnau, l'avinguda Sant Llorenç, la plaça Santiago Rusiñol i els carrers Alacant i Baríton Matías Ferret. Una vegada finalitzat el tractament i un cop s'hagi assecat la zona tractada, ja es podrà transitar, atès que no és un tractament que requereixi un termini de seguretat. L'Associació Cultural Gegants de Santa Oliva va celebrar aquest diumenge la primera trobada de gegantes del municipi. Van participar-hi la geganta local, la Dolça, i 7 gegantes convidades d'arreu de la comarca del Baix Penedès i també de la resta de la província. Cap a 2:15 del matí, les primeres gegantes van començar a arribar a la plaça Roja, situada just al darrere del local cultural. Des de l'entitat de Santa Oliva, que s'ha estrenat després de molt de temps sense treure a ballar les seves figures d'imatgeria festiva, comentaven que la idea se'ls va ocórrer amb aquesta primera trobada al llarg d'una reunió de la nova Junta, segons comentava el cap de colla Oriol Simón. Diumenge, visita guiada per conèixer l'Olèrdola medieval en clau de dona. A partir de les 11 i fins 12:15 del migdia d'aquest diumenge, s'ha programat a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia l'activitat Hermegodo, una dona del segle X. Es tracta d'una visita que permetrà conèixer com era la vida quotidiana d'una dona benestant com Hermegodo, que va viure a la ciutat d'Olèrdola 1000 anys enrere. Es podran conèixer com eren les seves cases i quins béns disposava. També es desvetllarà la seva relació amb Sonifred, un dels principals terratinents de la zona, i amb l'ànim de completar la percepció del món femení a Olèrdola i a la Catalunya, al medieval, es recorrerà a les dades que ha proporcionat l'antropologia i l'arqueologia funerària, així com també a la documentació escrita.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15. És dijous i això vol dir que toca finalitzar el programa amb bona música. Avui, la Tot Volum, de la mà de Domenys Ràdio i la Lourdes Meronyo.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Tot volum.
I en aquesta ocasió tractarem d'un dels grups més importants del grunge i del hard rock dels anys 90 als Estats Units, aconseguint arribar a milions de seguidors a tot el món. Estem parlant de Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots és un grup estatunidenc de grunge i rock formada en 1989 a San Diego, Califòrnia. Encara que inicialment va saltar la fama com a part del moviment grunge de principis de la dècada dels 90, on va aconseguir bones xifres comercials i reconeixement, els llançaments posteriors van expressar una varietat d'influències, inclòs el rock psicodèlic, la bossa nova i el rock clàssic. L'evolució dels Stone Temple Pilots al llarg de la dècada dels 90 i principis de la dècada de 2000 va implicar períodes d'alts i baixos comercials, provocats en part pels problemes interns de la banda. Aquesta banda es va convertir en una de les formacions més reeixides de la dècada dels 90, venent més de 18 milions d'àlbums als Estats Units i 40 milions a tot el món amb el seu primer treball. Després d'aquest gran èxit van publicar diversos àlbums més fins a la seva separació el 2003. A principis del 2008, el grup va sorprendre els seus fans en anunciar el seu retorn als escenaris, convertint-se així en un referent en els ambients grunge. Stone Temple Pilots va començar la seva marxa quan Robert DiLeo va conèixer Scott Weiland en un concert del grup punk Black Flag. Coincidint amb gustos musicals, van decidir formar un grup. La banda es va dir Mighty Joe Young i on es van unir la resta de membres per a formar un grup de quatre tocant en locals de Los Angeles. El 1990 van canviar el nom del grup definitivament pel de Stone Temple Pilots. El grup va continuar actuant per diferents locals de la zona, tenint una petita repercussió en el públic californià, i va treure l'atenció d'una nombrosa base de seguidors primer i del segell Atlantic Records després, per la qual cosa Stone Temple Pilots van editar en aquesta companyia el seu àlbum de debut, Core, el 1992. Aquest treball va aconseguir un inusitat èxit gràcies a emparar cançons com Sex Type Thing o Plush. En 1993, i a causa del gran èxit del grunge, va aconseguir posicions molt altes en les llistes de vendes dels Estats Units, arribant a vendre més de 3 milions de còpies i aconseguint el tercer lloc del Billboard. La cançó Plush va obtenir el primer Grammy a la millor interpretació de hard rock en aquell mateix any. Sense molt de temps per a digerir el gran èxit aconseguit, Stone Temple Pilots va començar a gravar el que seria el seu segon disc, Purple, publicat el juny de 1994. Més pròxim al hard rock que el seu antecessor, aquest treball va debutar en el número 1 de les llistes americanes, romanent allà durant 15 setmanes, la qual cosa va suposar un rècord de permanència en el número 1. L'èxit va venir donat de la mà del tema Interstate Love Song, que es va convertir en un èxit massiu en les emissores de ràdio. Altres èxits que alberga el disc són Vaseline i Big Empty, la qual va aparèixer en la banda sonora de la pel·lícula El cor, de 1994. 4 mesos després de la publicació del treball, havia venut més de 3 milions de còpies. Durant la gira de presentació del disc, Scott Whelan va començar a tenir problemes legals a causa del seu abús de drogues, sent detingut per possessió d'heroïna i cocaïna. A causa d'això, la banda va detenir la seva activitat durant poc menys d'un any, fins a la finalització del judici a Whelan, qui va ser finalment declarat no culpable, per la qual cosa la banda va tornar al treball. L'esperat tercer disc de la banda va veure la llum l'abril de 1996 sota el títol de Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop. Una vegada més, la sòlida base de fans de la banda va col·locar el disc en el quart lloc de les llistes americanes en la seva primera setmana, encara que no va arribar al primer lloc probablement a causa del caràcter més orientat cap al pop que es pot percebre en el disc. L'àlbum va tenir 3 senzills que van aconseguir el número 1 en el mainstream Rock Tracks. Va ser Big Bang Baby, Lady Picture You i Tripping on a Hole in a Paper Heart. No obstant això, els problemes de Whelan amb les drogues van continuar durant aquell any, havent de cancel·lar la banda diverses actuacions. En 1999, una vegada superats els problemes de Whelan amb les drogues, Stone Temple Pilots va publicar el disc Number 4. De nou, els seguidors van aconseguir que el disc grimpés fins a les primeres posicions de les llistes estatunidenques. No obstant això, la carrera de la banda va tornar a veure's truncada una vegada més a causa de la sentència d'un any de presó contra Scott Whelan, qui va ser condemnat després de violar la seva llibertat condicional. A l'estiu de 2001, la banda va publicar el seu 5è àlbum d'estudi anomenat Shangri-La Didona, que no va ser un gran èxit com els seus antecessors, però va produir 2 modestos èxits, Days of the Week i Hollywood Beach. En 2002, i després d'una forta discussió entre Scott Whelan i Dean DeLeo, va marcar el final de Stone Temple Pilots fins al seu retorn al 2008.
Oh, you said what you bought.
El sisè àlbum de la banda va ser un treball homònim que es va publicar el 25 de maig de 2010, 7 anys després del seu anterior àlbum. Aquest treball va ser promocionat durant les actuacions de la banda en festivals de música i concerts com a cap de cartell, així com en entrevistes de ràdio i televisió, cosa que comercialment va funcionar. Between the Lines va ser el primer single, llançat el 22 de març, i el seu vídeo musical va ser llançat el 7 de maig. El segon single, Take a Load Off, també va tenir una bona recepció entre els seus seguidors, arribant al lloc número 2 en el Billboard 200. Stone Temple Pilots va anunciar el maig de 2013 l'acomiadament de Scott Weiland i pocs mesos després van publicar l'EP High Rise, primera producció discogràfica al costat de Chester Bennington. El juny de 2017 va ser trobat sense vida el cantant de la banda Chester Bennington, amb el que Stone Temple Pilots va haver de realitzar un procés de selecció per a substituir aquesta baixa, procés que va durar mesos. Al novembre es va presentar el nou vocalista, Jeff Gatt, un exparticipant del programa de televisió The X Factor i que va tenir una bona crítica dels seguidors, per a presentar l'endemà el primer senzill del seu segon àlbum homònim, Meadow. Finalment, l'àlbum es va llançar el 16 de març de 2018, obtenint crítiques favorables. Perdida és el vuitè i últim àlbum d'estudi de la banda i llançat el 7 de febrer de 2020, sent aquest el segon àlbum amb el vocalista Jeff Gatt. Aquest treball és un àlbum acústic gravat en gran part amb instruments antics i on es conjuguen diferents estils musicals, una mescla de country, folk britànic, mariachi, pop orquestral i rock suau. Aquest treball ha rebut crítiques generalment positives, encara que s'ha allunyat enormement del grunge i del hard rock que els va donar la fama.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Stone Temple Pilots. Per part meva, ha estat un veritable plaer acompanyar-te a aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una de les cançons de l'àlbum més reeixit de la banda de 1992, Creep. Adéu-siau.
Amb els Stone Temple Pilots acomiadarem aquest dijous 14 de març al Penedès en Xarxa. Us hem estat acompanyant des de les 9 i 6 i pleguem ara que falten un parell de minuts per les 12. Demà és divendres i ens retrobem aquí al llarg d'aquestes 3 hores per compartir moltes més històries i propostes. Que vagi bé aquest dijous!
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.